D'aquí una hora comença un alto el foc entre Israel i el Líban.
Very exciting with Lebanon. It's very exciting. I think we're going to have a deal. We're going to have a meeting first time in 40.
L'ha anunciat, com sentiu, Donald Trump després de parlar tant amb el primer ministre d'Israel com amb el president libanès. Tot i que d'entrada serà una treva de 10 dies, el president dels Estats Units ha tornat a deformar la realitat per afirmar que ja ha resolt 9 guerres. Aquesta no està resolta ni de bon tros. I serem sobre el terreny per explicar-ho, amb els nostres enviats especials a Beirut.
En la guerra que va decidir començar Trump, la de l'Iran, de moment repeteix que al final pot estar ben a prop. I això que creix la impaciència amb anuncis com el que ha fet avui KLM, que cancel·larà 160 vols el mes que ve per estalviar costos. També Lufthansa ha anunciat reducció de vols i rutes. L'Agència Internacional de l'Energia ha alertat que a Europa li queden 6 setmanes de carusè.
Escolti, jo tinc un augment de preus, no em surt a compte perquè no he sigut previsor, perquè no tinc prou capacitat econòmica per comprar a futur i, per tant, a mi no em sortirà a compte vendre aquests preus. Cancelo el vol. Mentre ho facin 15 dies d'antelació, no té que donar cap explicació. Ha de fer la devolució íntegra del bitllet i Santes Pasques.
Són algunes de les anàlisis que sentirem també d'un expert en tot això. També analitzarem la situació a l'Orient Mitjà amb una persona que coneix molt bé la zona, el catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, Pere Vilanova.
Catalunya nit. En el primer dia que els immigrants podien iniciar el tràmit per obtenir el permís de residència, hem detectat problemes. Si la idea és que ho tinguin fàcil, de moment no ho sembla. S'han queixat de problemes amb el telèfon 060 i amb els tràmits digitals.
Mire, yo vengo del ayuntamiento y me dicen que llame al 060. No contesta por ningún lado. Me tocó que venirme.
O sea, en pocas palabras, a los propios abogados tampoco tienen información sí. Sobre el tema de vulnerabilidad.
Pues a uno que no sabe mucho de tecnología, es como un poco más complicado.
Junts ha trencat relacions amb Sumar per aquestes paraules de Yolanda Díaz en una entrevista aquest matí amb Carlos Alsina, a Onda Cero.
Y también le he escuchado describir a Junts como un proyecto racista.
Y clasista.
Y clasista. Mm. ¿Qué día de qué año se convirtió Junts en todo eso?
Bueno, yo creo que siempre.
Els de Puigdemont exigeixen una disculpa a la vicepresidenta.
Cada vegada hi ha menys joves independentistes i, de fet, són el grup de la població que més gira a l'esquena aquest sentiment. Ho evidencia l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió.
Això és una novetat. Havia estat tradicionalment el grup d'edat que més suport donava a l'opció de la independència i que, de fet, també, durant els primers anys del procés, va arrossegar el creixement cap amunt d'aquest suport.
Els quatre astronautes de la missió Artemis han fet avui la primera roda de premsa després de tornar de la Lluna. L'Oriol Serra, des de Washington, ens n'explicarà el més important.
I aquí, més a prop, nit de concert. Fa 20 anys que els Amics de les Arts volten amb cançons com aquesta i avui presenten el disc 20 anys d'Amics al Palau de la Música. No ha quedat ni una sola butaca buida, però hi serem gràcies al Marc Ruiz, que ho està seguint.
I aprofitant que aquesta cançó va de cinema...
When you say the character, when people talk about character, I always...
Escoltarem què és el que ha dit William Defoe, que passa avui per Barcelona, pel Barcelona Film Fest.
Leo Messi ha comprat la Unió Esportiva Cornellà, club de futbol de Tercera Federació. Hem anat fins a Cornellà per saber com s'ha viscut la notícia i els més emocionats han estat els nens del club.
Messi, el rei del futbol, ha comprat Cornellà i és una bomba. És que aún ni me lo creo.
Per mi és un gran acert per part de l'activa del club i crec que amb Messi podem fer moltes coses.
Jo crec que és un dels millors jugadors de la història i que... ho ha fet molt bé comprar la Cruz, que és un dels somnis que he pogut complir a la meva vida.
Que vinc a veure algun partit i tot això.
Me desmayaria.
Una bota i una firma.
I encara parlarem amb una altra persona que va ser un nen que va jugar en aquest equip, un cornellarenc de Soca-Rel, en Jordi Évole. Tot plegat, no us ho perdeu, a partir de les 11.
Són les 10 i 6 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
D'aquí 53 minuts, aproximadament, està previst que comenci un alto al foc al Líban, l'únic front de la guerra a l'Orient Mitjà, on continuaven ara els atacs. La treva l'ha anunciada aquesta tarda Donald Trump, després d'haver parlat amb el president del Líban, Josef Aoun, i amb Benjamin Netanyahu. El primer ministre israelià ha confirmat la treva, tot i que alguns membres del seu gabinet volien continuar l'ofensiva contra Hezbollah. Tenim els nostres enviats especials una nit més a Beirut en directe. Són el Jordi Baró amb el suport tècnic de la Matilde Seoane. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
En quin moment arriba aquesta treva i què és el que hauria de passar a partir d'ara?
Doncs mira, arriba després de 46 dies de guerra i de 2.200 víctimes mortals. Entra en vigor, com deies, a les 11. Això és a mitjanit, hora de Beirut, i ha de durar inicialment 10 dies. Trump ha assegurat que a partir d'ara convidarà a la Casa Blanca el president del Líban i el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que ha defensat haver acceptat la treva per donar temps a les converses entre els dos països desbloquejades després de dècades aquesta setmana.
He acceptat una pausa, o més aviat un alto el foc temporal de 10 dies, per intentar avançar en l'acord que van començar a discutir en la reunió d'ambaixadors a Washington.
La treva entra en vigor d'aquí a menys d'una hora, però tant Israel com Hezbollah s'han continuat intercanviant atacs fins l'últim moment. Netanyahu assegura més que les tropes israelianes no marxaran durant l'alto el foc del sud del Líban, en un radi de 10 quilòmetres. Hezbollah, que havia demanat la retirada, ha assegurat que això, diu, dona literalment als ciutadans libanesos el dret de resistir. Tant la milícia libanesa com també l'exèrcit han demanat al milió llarg de desplaçats per la guerra que posposin el retorn a casa fins que estigui clara la nova situació d'alto el foc.
De moment el que teníem les últimes hores eren bombardejos i avui, abans de confirmar-se aquest alto el foc, heu visitat per primer cop els suburbis de Beirut, que és un dels feus de Hezbollah, que han estat fortament bombardejats en les últimes setmanes. Què hi heu trobat, Jordi?
Ha estat com realment entrar en una altra ciutat amb un nivell de destrucció que no té res a veure amb la resta de Beirut. Per entrar ens ha calgut el permís de Hezbollah, que ens ha deixat moure'ns per un perímetre bastant reduït en una gran avinguda. Ha estat, però, suficient per descobrir un barri completament fantasma. Dahiyeh, que és com s'anomenen els suburbis del sud de Beirut, són un territori immens on hi viu un milió de persones i amb la guerra han quedat convertits en un lloc inhòspit, amb edificis que o bé han col·lapsat pels bombardejos o amb tots els apartaments rebentats planta per planta, amb tots els comerços tancats i amb els carrers plens de runa i de vidres trencats. Aquest jove, Hassan, veí del barri, qüestionava l'estratègia d'Israel contra Hezbollah.
És lògic destruir infraestructures o edificis sencers per atacar una sola persona o un sol lloc i que comporta 50 o 60 morts? No hi ha res en el dret internacional que ho justifique.
En general, avui ens ha costat trobar veïns d'aquí, als suburbis de Beirut, i més encara persones que volguessin parlar. Aquesta dona s'ha aturat. És un dels milers de persones que va haver de marxar forçada.
Aquest és el nostre entorn. Aquestes són les nostres cases. No les podem deixar.
Hem fet la visita curta i amb els moviments molt limitats, tota l'estona amb la mirada a sobre del representant de Hezbollah, però ha estat suficient per veure el nivell profund de destrucció que han deixat els bombardejos d'Israel de les últimes 6 setmanes i mitja als suburbis de Beirut.
Doncs veurem si d'aquí una hora tot comença a canviar. Connectarem amb tu a partir de les 11. Una abraçada, Jordi.
Fins ara, bona nit.
Aquest era un alto al foc al Líban, clau per desencallar les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Aquesta era, de fet, una de les condicions que va posar el règim dels ayatolàs per començar a negociar de debò en Washington. Avui, l'ambaixador iranià a l'ONU ha dit que era cautelosament optimista sobre aquestes converses. I Donald Trump ha donat per fet que Teheran ja ha acceptat no tenir armes nuclears durant almenys 2 dècades. Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Hem vist un Donald Trump que es mostra optimista. És una forma de guanyar temps o hi ha base real sobre que hi ha avenços en les negociacions entre Washington i Teheran amb la mediació, recordem-ho, del Pakistan?
Bé, la veritat és que costa saber què hi ha de cert i què no, sobretot perquè no ho tenim fàcil per saber què diu l'altra part, la iraniana. En tot cas, fa tot just 8 hores hem sentit el secretari de guerra, Pete Hegseth, amb un to amenaçador, assegurant que l'exèrcit dels Estats Units està preparat per reprendre els atacs en qualsevol moment. Ara, Trump parla de tota mena d'acords i una vegada més aprofita per vendre la guerra com un èxit. De fet, va més enllà, ven la guerra com un negoci i ho fa sense pèls a la llengua.
Crec que les negociacions van molt bé ara mateix i crec que si hi ha acord s'anunciarà força aviat. I això ens donarà petroli gratuït i accés lliure a l'estret d'Hormuz. Crec que tot anirà bé i que el preu del petroli baixarà a un preu inferior del d'abans de la guerra.
Que les dues parts han de mirar de sortir tan victorioses com sigui possible d'aquesta situació no ens sorprèn. Però Donald Trump ha apretat l'accelerador fins al punt de dir que està disposat a anar a Islamabad.
Aniria al Pakistan, sí, el Pakistan ha estat fantàstic, ho han fet molt bé. I a Islamabad potser hi vaig, potser hi aniré si l'acord es tanca.
Segons Donald Trump, l'Iran s'hauria compromès a renunciar a l'armament nuclear durant els pròxims 20 anys. Fins i tot ha dit que Teheran ha acceptat entregar els residus nuclears de les instal·lacions bombardejades. No ha acabat d'especificar si també es referia a l'urani enriquit.
Molt bé, doncs gràcies, Oriol. Això pel que fa en aquestes negociacions. Tornarem a connectar amb Washington d'aquí uns minuts perquè hem de parlar dels astronautes de la missió Artemis 2 que han fet avui la roda de premsa. Fins ara, Oriol.
I tant, fins ara.
Dos minuts i mig i arribarem a 11:15. La crisi a l'Orient Mitjà ha trastocat les darreres setmanes el preu del combustible i això està tenint conseqüències i avui l'anunci ja puja de to perquè les aerolínies comencen a tenir problemes per afrontar l'alt cost del querosè. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
Quines solucions troben les companyies?
Doncs algunes ja han decidit deixar avions a terra. És el cas de l'aerolínia neerlandesa KLM, que pertany a Air France. Avui ha anunciat que al maig cancel·larà 160 vols per estalviar costos. Diuen que és una afectació petita perquè representa menys de l'1% dels vols que opera la companyia i que corresponen a trajectes que fan diversos cops al dia a destinacions europees. Han anunciat que reubicaran els passatgers en altres vols. També Lufthansa ha anunciat el tancament abans d'hora de la filial CityLine, que cobreix trajectes regionals a Alemanya. L'acció ja estava prevista, però s'ha avançat per la crisi de subministrament. A més, Lufthansa ha anunciat que redueix la capacitat dels seus vols de mitjana i llarga distància amb l'objectiu d'estalviar combustible. I a banda d'aquest augment de costos, s'entreveuen un altre problema a l'horitzó. El director de l'Agència Internacional de l'Energia, Fatih Birol, ha advertit que a Europa li queden 6 setmanes de querosè si no es resolen els problemes de subministrament derivats de la guerra a l'Iran.
Clar, 6 setmanes, això és un compte enrere ja important, que si algú ens està escoltant, més enllà de si vol allò, planificar diferent les seves vacances, quins problemes es podrien trobar, per exemple, en les persones que ja tinguin un bitllet adquirit?
Depèn de les intencions de cada companyia, però sí, es poden trobar amb un problema. Per aquest motiu, cal saber què cobreix, en cada cas, la llei europea. L'advocat expert en dret aeronàutic, Dan Miró, ha plantejat algunes de les situacions que es poden trobar els clients al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Les aerolínies poden aplicar un recàrrec al preu del bitllet?
Si està pactat, hi ha de ser clàusules molt clares, en els bitllets, poden augmentar i baixar els preus dels bitllets fins a 20 dies abans de la sortida d'aquest vol, que això no acostuma a passar, perquè és molt complex, perquè de la mateixa manera que han de ser per l'augment, també s'han de ser si baixa el combustible per tornar-les. Per tant, no acostumen a posar-les mai.
Si he contractat diferents serveis combinats amb una mateixa companyia, com transport o allotjament, tinc dret a renunciar al viatge?
Si a partir partir del 8 i el 10% augmenta el valor al viatge aquest combinat, el passatger té dret a fer una cancel·lació i a recuperar hasta l'últim euro. Això estem parlant en viatges combinats.
I què passa si la companyia decideix cancel·lar el vol per un augment de preus del combustible?
Mentre ho facin 15 dies d'antelació, no té que donar cap explicació. Ha de fer la devolució íntegra del bitllet i Santes Pasques.
Quan tinc dret a rebre compensació per la cancel·lació del vol?
Si la cancel·lació es fa dintre dels 15 dies abans de sortir del vol, llavors ja entrem en un altre panorama, que és, cordal, primer, d'entrada compensació. Quan entrem en els 15 dies, si és per falta de combustible o fuel, clar, no és una causa de força major, perquè això ja està previst, està regulat. Si és per una altra circumstància, és un altre tema.
Què puc fer per evitar aquestes situacions?
Compte amb fent nosaltres mateixos d'agència de viatges. En viatges llargs, de costos importants, on hi barregem hotels, reserves, etc., és algo a tenir en compte. Una agència de viatges et donarà una protecció que muntar-te el teu viatge sol no te la donarà en una circumstància com la puntual que estic explicant. I assegurances. Comencem a pensar en les assegurances quan hi ha un cert risc.
Doncs bé, a aquesta hora, quan passa tot just un minut d'un quart d'onze de la nit, podem saludar Pere Vilanova, que és catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i expert en conflictes internacionals. Bona nit.
Bona nit.
Ara parlarem d'aquesta treva, ara l'hem explicada, però abans deixem que li pregunti per aquesta crisi energètica. Les conseqüències de l'encariment del combustible poden ajudar, poden ser un fet fonamental per accelerar el final de la guerra a l'Orient Mitjà?
No, així és una ambició com d'acabar la guerra a l'Orient Mitjà, em sembla que això és una mica una cosa d'un altre planeta o d'una altra galàxia. Pot ajudar a prendre decisions, però tot i així, des de fa 5 setmanes, jo el que, sense ser un expert en la matèria, veig dues coses. Una, que les bravates de Trump, que cada dia en diu una de més grosses, cada vegada fan menys efecte immediat, de pujar i baixar tal petroli. Des de fa 6 setmanes, no ho sé com a tal majorista, però el cotxe, la gasolina que et poses al cotxe a 95 octaus està ratllant el 99 o 100 del preu que tenia. No ha pujat molt més, ha baixat una mica. Jo fa poc vaig fer el ple per anar a un visatge de feina, un viatge, i em va sorprendre lo barata que era la gasolina, que era un euro i mig, un euro 55, al súper. Em va dir el de la gasolinera que el dièsel és molt més car, ha pujat més, però també em va dir que és lògic perquè amb el dièsel es fan moltes més coses que amb el cotxe particular o que amb els taxis. Dit això, això és un acordeon, és un dragon can, per tant, jo seria molt prudent a l'hora d'anunciar, és a dir, donar com a explicació una relació de causa-efecte entre el preu del petroli o el que pugi molt o que baixi molt, perquè estem en una dinàmica bastant de stand-by, és a dir, puja una mica, baixa una mica, etcètera, etcètera. I no estic gens segur que això despentini en absolut a persones com Netanyahu, ja no dic Donald Trump, que no es despentina mai ni quan dorm. Però què vols que li digui? O sigui, l'important aquí és que l'estret d'Hormuz es vagi obrint, sí, estaria bé. Mm. Sí, que els hutis no tanquin l'estret de Bab el-Mandeb, també estaria bé, perquè si el tanquen, es tanca el canal de Suez, eh? O sigui, aquí es tanca tota aquella zona del Mar Roig. O sigui que no sé, per la cosa energètica jo no en sé gaire més, yeah. Però no sóc excessivament alarmista, i diré que la declaració d'aquest senyor que l'he vist a la televisió al migdia, que deia que a Europa li queden 6 setmanes, em sembla, sí, que ha dit, de querosè,
sí.
Jo, que voleu que us digui, o sigui, no estic gens segur que això no sigui un càlcul a l'engròs, que m'agradaria saber més en què es basa.
Ja.
Yeah.
Perquè és molt cridaner. Sí, sí.
Bueno, és molt cridaner, però hem de procurar que la complexitat de les coses tranquil·litzin una mica la gent. Per exemple, fa un moment estàveu explicant molt bé, per cert, que les companyies aèries començaran a limitar vols, a cancel·lar vols. Això serà un estalvi de querosè. O sigui, voldria saber si aquesta previsió tan catastrofista d'aquest senyor es basa en que durant 6 setmanes la despesa de combustible serà igual de rigorosa o de desaforada que el que ha sigut fins ara.
Doncs, sí, sí, aquest és el gran interrogant. Està clar que queda tenim uns marges, un marge de dies per veure en què es concreten aquestes mesures, si van a més, si d'altres companyies o altres sectors apliquen també mesures d'aquest tipus, per poder valorar també si es fa com a mesura de pressió o estrictament per necessitat. Sobre aquesta treva de 10 dies al Líban, que ha de començar a les 11 i que ha anunciat Donald Trump aquesta tarda. N'és optimista? N'hem d'esperar la pau definitiva? I entenc que no, però què pot passar en aquests 10 dies? En aquests 10 dies, què és important que passi?
Pau definitiva, ja us dic jo que no, sí. Perquè jo he visitat el Líban en diverses ocasions des del 1978, quan ja es va desplegar al sud del Líban la Força de Nacions Unides interina, la FINUL, que encara ja està desplegada, i els pobres soldats que són allà doncs, reben per totes tots els cantons de la frontera, però no em crec en res que comporti l'adjectiu de pau definitiva. I el senyor Netanyahu ja ha dit fa una estona, i aquest sí que sap el que diu, sap el que fa i sap com ho farà, a diferència de Donald Trump, que ell seguirà bombardejant. Que això no queda afectat per la treva, ja està. I aquesta treva, jo crec que demà a l'hora de dinar ja veurem que s'ha violat 36 vegades.
Ha passat altres vegades també, en el cas d'Israel. A Trump, en aquestes negociacions a Washington, hi convida Benjamin Netanyahu i també el president libanès, Joseph Aoun, però després hi ha la peça de Hezbollah, que és de fet qui es manté en conflicte amb Israel. Es fa difícil d'imaginar, no?, que això pugui avançar.
Oi, tan difícil com que el defecte de la maquinària aquesta és completament estructural. Michel Aoun, que pensava que ja no era viu, de per edat, ja tenia un paper actiu en 1990, a l'acabar la guerra civil de 15 anys que va assolar el Líban. I era un cristià acceptat per totes les faccions. Tinc amics, i estic preocupat per ells, com sempre passen aquestes coses, i amigues al Líban, que em diuen que, no sent ells gens simpatitzants de Hezbollah, l'estat libanès, des de fa molts anys, concretament, des del que portem de segle i una mica més, es manté gràcies a Hezbollah. La comunitat internacional va fer un gran error en un moment determinat, i això potser el senyor Solana podria dir-ne alguna cosa, a la lleugera decidir que Hezbollah era una organització terrorista. Però llavors no sabien com combinar-ho amb el fet de que Hezbollah era el primer partit del Parlament del Líban. I que, per tant, l'estabilitat parlamentària del Líban i aquell esquema que es van inventar l'any 43, de que el president seria cristià, el president del Parlament seria xiïta i el president del govern seria sunita, aquesta ficció s'ha mantingut. I abans de remenar aquestes coses s'ha de pensar bé. A veure, recordem aquí que grans errors monumentals que els ha pagat amb sang Líban, molt més que Israel, és quan Ariel Sharon, sent ministre de Defensa, en 1982, va tenir la genial idea d'invadir Líban fins a Beirut, jo vaig anar en aquella ocasió, per cert, a tiro limpio, allò, a lo bèstia, s'hi va estar fins a Beirut durant bastants mesos, després es va retirar, després va baixar fins a la ciutat de Tir, que torna a estar destruïda en aquests moments, i després Ehud Barak se li ha de reconèixer com a primer ministre que era. L'estiu del 2000 va dir, bueno, hem estat ocupant el sud del Líban de manera permanent des de 1978. Ens retirem perquè estem pagant un cost absurd amb homes, amb diners i tot. Si convé, si fos necessari, ens prendria 10 minuts tornar al sud del Líban. I es va retirar amb tota la seva ocupació i tot. Bueno, i què fa? Torna a ocupar-ho? Ara Netanyahu diu, torna a ocupar. Però aplicarem el model de Gaza. Això és un crim de guerra de grans proporcions. Ho dic perquè si algú ens escolta i li entra aquella vena de que dels que diem aquestes coses deu ser que som antisemites, ho sento, però no tinc res que demostrar en aquest terreny. Però el que està fent Israel, de paraula del seu propi cap de govern, de que allà replicaran al sud del Líban el model que el que hem fet a Gaza, això vol dir que qualsevol treva que es plantegi, encara que Trump es pensi que si els convida a jugar a golf a Mar-a-Lago tot s'arreglarà, això no s'aguanta ni 20 minuts.
Ja. Bé, veurem com van aquests dies i acabarem de confirmar molt probablement aquest escenari. Veurem com va. Hi ha una altra pregunta, Pere Vilanova, que li volia fer. Els Estats Units està fent de mediador, que això també és ben embolicat, d'aquesta guerra entre Israel i el Líban. I entre l'Iran i els Estats Units, qui fa de mediador és Pakistan, és el Pakistan. Com s'ha convertit el Pakistan en mediador d'aquest conflicte?
Bueno, allà hi ha poders regionals que amb aquesta mania que teníem de vegades de dir que el món era bipolar o que era tripolar o que era el sud global, totes aquestes coses que denoten sobre la necessitat que tenim de trobar conceptes clau que ens sembli que entenem el món. A Àsia i a Orient Mitjà, concretament, hi ha països molt potents que no pots obviar-los en una negociació, que són Turquia, Egipte i Pakistan. I aquests tres països saben tots tres que la pretensió d'acabar amb Iran o el règim dels ayatolàs, que se n'hi diu, tot això és no tenir cap ni peus. Hem de tornar al model que Obama va impulsar i que es va arribar bastant lluny amb el pacte mantenir el control sobre la producció d'urani enriquit d'Iran i tot això. Però, a veure, els que estan fent tant de mal en aquella zona no tenen ni idea que el fil de continuïtat històrica sobre 2.400 anys allà, perquè pel que fa a Iran, és la tradició persa, que no s'ha mogut de les seves fronteres, i que són gent que ha contemplat totes les ocupacions possibles. I a mi em va impressionar molt quan vaig estar a Persèpolis, que hi havia com una mena de grafitis a les parets dels temples aquells, escrites, no, però picades amb un martell i un allò, de les tropes angleses de les guerres afganes del segle XIX. I penses, tu arribaràs allà i faràs un règim, perquè Trump va dir al mateix temps, és que hem canviat el règim. I l'altre diu, home, ben bé no. Sí que s'ha de notar, pels que ens fixem en aquestes coses, que des que va començar tota aquesta crisi, el 28 de febrer, per ser concrets, o l'1 de març, si voleu, a la televisió d'Iran ja no surten, hi ha els retrats al fons amb el Khomeini, el Khamenei i el seu fill. Vale, això, la tradició xiïta, a més, permet reproduir amb quadros els seus herois i els seus sants, per dir-ho així. Però tots els que surten a la tele, menys les presentadores de televisió que van amb un vel, amb un mocador al cap, són homes, però cap porta un turbant. No són ayatolars. Són militars o dels guardians de la revolució o personal civil com l'actual ministre d'Exteriors o l'actual coordinador de la qüestió de la nuclear a Iran, que són gent que no té... T'estan dient, és un règim, això, polític, no us penseu que això va d'ayatolars i de turbans. I això els que estan decidint, com Trump, Netanyahu és perillós perquè sap el que vol, sap el que està disposat a fer, i per tant costarà molt aturar-li els peus. Però Trump, exit aquest noi que té descarriat allà dintre, que no sap ni on està Washington DC, tot això és d'una simplesa que dius, a veure, pot ser que el món estigui en aquesta situació de desordre estructural, i aquest, amb això seré taxatiu, aquest és el concepte clau ara. És un món totalment desestructurat, amb masses poders fragmentats regionals i de temes específics, i que qui pretengui qui posarà ordre s'equivoca de dalt a baix.
Que interessant, com sempre, aquesta conversa, sentir Pere Vilanova, que és catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, expert en conflictes internacionals. Avui ho hem de deixar aquí, però reprendrem la conversa segur més endavant en altres ocasions, perquè de tema en tindrem. Gràcies, Pere.
Tindrem molt de temps de tema.
Sí, sí. Gràcies, Pere. Una abraçada.
Adéu, adéu.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Doncs el Papa ha tornat a criticar els que promouen les guerres dies després de la topada verbal amb el president dels Estats Units, Donald Trump, que l'acusa de ser feble i d'estar al servei de la ideologia d'esquerres. Durant la seva visita al Camerun, Lleó XIV ha carregat contra els líders que gasten autèntiques fortunes per alimentar els conflictes bèl·lics, ha dit Ignasi Abad.
Sí, sense referir-se explícitament a Trump ni a la guerra a l'Orient Mitjà, el Papa ha denunciat que el món està sent devastat per un grup reduït de tirans.
The world is being ravaged.
El món està sent destruït per un grapat de tirans. La pau no és una cosa que haguem d'inventar, sinó una cosa que hem d'abraçar, acceptant el nostre veí com un germà o una germana.
as our brother and as our sister.
Hores després d'aquestes paraules, el mateix president nord-americà s'ha referit a la polèmica oberta amb el pontífex i ha estat una mica més suau, podríem dir, avui, a dir que no hi està d'acord.
No tinc res en contra del papa. El seu germà Luis és maga i això m'agrada. No m'hi barallaré. Ell va fer una declaració dient que l'Iran pot tenir una arma nuclear. Jo dic que l'Iran no pot tenir-la. Tinc dret a discrepar amb el papa.
Val a dir que el papa mai ha dit que l'Iran té dret a tenir una arma nuclear, eh? Com assegura Trump. Per cert, que Lleó XIV ha rebut avui el suport de la cap de l'Església Anglicana, l'arcabisbe de Canterbury. Salah Mulali ha publicat un comunicat en què avala les crides a la pau del cap de l'Església Catòlica.
Molt bé, moltes gràcies, Ignasi. Són en punt 11:15. Ara un apunt abans de donar pas a la publicitat, i és que havíem anunciat molt aquí a Catalunya Ràdio, ho hem fet des del matí de Catalunya Ràdio també, que demà Ricard Ostrell entrevistaria el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Doncs bé, ens acaben de comunicar que demà el president no podrà assistir a l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio, a la qual s'havia compromès. Demanem disculpes als oients. Demà tindrem més detalls de tot això i dels motius i del que hagi passat al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6. Per tant, demà no hi haurà aquesta entrevista. Esperem que es pugui fer més endavant. Fem ara una pausa per la publicitat i tornem amb molts altres temes de l'actualitat, per exemple, amb com estan en aquesta primera jornada de regularització extraordinària de migrants, i també parlarem de l'independentisme entre els joves, que se situa en mínims, podríem dir que històrics. Fins ara.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Imagina-t'ho! Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a Abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Àmbit.
Viu el Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Amb les col·laboracions de la novel·la del Passeig de Gràcia editada per Coma Negra i del grup 62, Llegim en català.
Si t'apassiona la ciència, vine el 18 i 19 d'abril a la Festa de la Ciència al Born Museu d'Història de Barcelona. Experiments, tallers i activitats per a totes les edats, de dia i de nit. Consulta la programació a barcelona.cat/festa-de-la-ciència. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Hola, Mar, què et poso?
Doncs mira, posa'm les notícies d'avui al mòbil, però com el diari de paper, un passatemps per desconnectar, la newsletter del director i... Ah, unes entrades pel teatre.
Marxant una nova subscripció PMS per la Mar.
La nova subscripció PMS del Periódico és molt personal. Descobreix-la ara a elperiódico.com.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Des d'aquest matí ja està en marxa el procés extraordinari de regularització d'immigrants engegat pel govern espanyol. És un procés que ha començat de manera telemàtica i que a partir de dilluns ja es podrà fer presencialment. Coincidint amb aquesta posada en marxa, les entitats socials han començat a posar els primers pros al sistema. Alerten que la bretxa digital podria deixar fora de la regularització a molts immigrants. Oriol Pujador, bona nit.
Què tal, bona nit.
Per què?
Doncs perquè molts dels sol·licitants no tenen accés a internet o als sistemes que cal tenir activats per poder entregar aquests papers. Per exemple, per fer els tràmits online, el que s'ha posat en marxa avui, cal un certificat electrònic i per sol·licitar-ho de manera presencial també cal demanar una cita prèvia telemàticament, perquè sí que s'ha habilitat un telèfon, al 060, però aquí no respon ningú. És el que explicaven algunes de les persones que aquest matí ja feien cua al servei d'atenció a l'immigrant de Barcelona.
Mire, yo vengo del ayuntamiento y me dicen que llame al 060. No contesta por ningún lado. Me tocó que venirme.
O sea, en pocas palabras, a los propios abogados tampoco tienen información sobre el tema de vulnerabilidad.
Papel para vulnerabilidad, que yo no trabajo antes ningún lado con contrato.
Pues a uno que no sabe mucho de tecnología, es como un poco más complicado. Entonces, por eso a veces prefiere uno hacer las cosas presenciales, hacerlas pues por internet.
Des de la taula del tercer sector, la seva vicepresidenta, Natàlia Valenzuela, explicava en declaracions a 3Cat Info que l'administració ha de donar resposta a aquesta mena de situacions.
S'ha de reforçar aquesta atenció presencial sempre que sigui necessari, perquè si no, hi haurà persones que quedin fora d'aquest procés, perquè no podem obviar un tema que és la bretxa digital que afecta especialment a col·lectius vulnerables. Per tant, aquí no s'estan donant un accés que moltes persones no tindran.
Les entitats socials també alerten que no tenen encara detalls dels informes de vulnerabilitat que poden ajudar a aquest procés de regularització. Asseguren que encara no saben quins documents ho hauran d'acreditar i quina responsabilitat tindran les persones que finalment els acabin firmant.
A tot això, què hi diu el govern espanyol?
Doncs que ningú s'hauria de preocupar. La ministra de Seguretat Social i Migracions, Selma Sainz, ha dit als matins de TV3 que es donarà resposta a totes les persones que hi tenen dret.
Hemos reforzado con personal formado para que no solamente la vía telemática, que tiene también, bueno, evidentemente, detrás respuesta de personas que están tramitando los procedimientos, sino también en la vía presencial. Por eso es el mensaje del procedimiento, es un procedimiento que es abierto, que es ágil, que está vivo y que vamos a ir monitorizando día a día para dar respuesta.
Aquest procés complex i que molts immigrants viuen amb una certa inquietud s'hi havia sumat a més una vaga, la dèiem ahir, l'anunciàvem ahir, el sindicat Comissions Obreres l'havia convocada a les oficines d'estrangeria. Avui, finalment, aquesta convocatòria ha quedat en un no-res, s'ha desconvocat. El procés de regularització, que s'ha posat en marxa avui, acabarà el 30 de juny.
Gràcies, Oriol. I els que hi estan en contra s'han anat movent o es van movent. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre aquest procés de regularització de migrants com havia demanat una associació d'extrema dreta. Mentrestant, el PP intensifica la batalla contra aquesta regularització. Alberto Núñez Feijó insisteix que es donarà papers a gent amb antecedents policials, tot i que la norma diu que es deixarà fora tothom que tingui antecedents penals i que suposi una amenaça per a la seguretat. També Isabel Díaz Ayuso ha demonitzat la regularització, en aquest cas fent referència al cens electoral, tot i que tenir papers no implicarà automàticament tenir dret a vot.
Si un gobierno no sabe distinguir entre antecedentes penales y antecedentes policiales, que el gobierno acepte que se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España, aún teniendo antecedentes policiales, no tiene precedentes.
¿Por qué hacen esto ahora? ¿Para mover los censos? ¿No será porque el sistema electoral ya no les conviene como está?
I Junts ha trencat relacions amb Sumar fins que la vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, no es disculpi per haver titllat el partit de racista i classista. Les acusacions han indignat els de Puigdemont quan falten només 15 dies perquè el Congrés voti el decret d'habitatge i també la pròrroga dels lloguers que impulsa Sumar. Txell Vallespí.
Per Junts, aquestes paraules de Yolanda Díaz en una entrevista a Onda Cero són un insult.
Y también le he escuchado describir a Junts como un proyecto racista.
Y clasista.
Y clasista. ¿Qué día de qué año se convirtió Junts en todo eso?
Bueno, yo creo que siempre.
Les acusacions no han agradat gens als de Puigdemont, que demanen una rectificació. Fons del partit deixen clar que suspenen relacions de govern i parlamentàries amb Sumar fins que no hi hagi una disculpa. Joan Canadell és diputat de Junts al Parlament.
Si voldria recordar una data, 4 de setembre del 2023. Sap què va passar aquell dia? Que la Yolanda Díaz va anar a veure el president Puigdemont. No sé si aquell dia no es considerava que fos racista.
En un tuit a X, el president de Junts, Carles Puigdemont, ha comparat la líder de Podem, Yolanda Díaz, amb Donald Trump i li ha etzibat la propera vegada que demani al PP els vots per ser presidenta i potser viurà més bé.
Doncs de dos partits que trenquen a dos que s'entenen cada vegada més bé, com a mínim en determinats llocs, perquè el Partit Popular i Vox han arribat finalment a un acord a Extremadura i revalidaran la coalició que van formar el 2023. La popular Maria Guardiola repetirà com a presidenta, però els d'Abascal guanyen més pes i assumeixen la vicepresidència. Des de Madrid, Cristian Roldán, bona nit. Què recull aquest pacte?
Bona nit. Doncs l'acord entre les dues forces recull una 60ena de punts en què destaquen mesures contra la immigració i rebaixes fiscals. Un text que, segons la presidenta en funcions d'Extremadura, Maria Guardiola, no ha estat fàcil de tancar.
Venimos de semanas intensas, de negociaciones, de muchísimo trabajo. Es un acuerdo en el que hemos acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir.
Vox gestionarà de nou la Conselleria d'Agricultura i Ramaderia i assumirà la vicepresidència de la Junta. L'objectiu és que Guardiola sigui investida la setmana que ve. Tot fa preveure que aquest acord també desencallarà les negociacions entre totes dues forces per conformar govern a Castella i Lleó i també a l'Aragó.
Catalunya nit.
Quatre minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Els joves són cada vegada menys independentistes. Els catalans d'entre 18 i 24 anys són ara mateix el grup amb menys partidaris de l'estat propi. I també la franja d'edat en què més ha caigut el suport a la independència els últims 10 anys, tot plegat d'acord als baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
Hem preguntat a alguns joves si són independentistes.
És un moviment que recolzo, jo crec que encara em considero independentista, però el que no estic d'acord gens ni mica és amb els polítics que hi ha ni amb els referents de l'independentisme actual.
Jo no em considero una persona independentista com a tal, encara que veient com està la situació d'Espanya i el creixement de les dretes, m'estic plantejant doncs, votar un partit independentista o més d'esquerres.
Crec que ara amb els problemes que tenim i amb la situació que estem, doncs l'independència ha passat a segon pla i ja no solucionarà res.
Segons l'últim baròmetre del CEO, el 33% dels joves voldrien la independència de Catalunya, mentre que fa 10 anys la defensaven prop del 50%. Això vol dir que el suport a l'estat propi ha caigut 16 punts en una dècada entre els catalans de 18 a 24 anys. De fet, són el grup d'edat amb menys independentistes. Un fet inèdit, segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel.
Això és una novetat. Tradicionalment, no només durant el procés i en els anys que el van precedir, sinó des que tenim dades d'opinió, el grup d'edat dels joves havia estat tradicionalment el grup d'edat que més suport donava a l'opció de la independència i que, de fet, també durant els primers anys del procés va arrossegar el creixement cap amunt d'aquest suport.
I això per què? Segons Ana Sofia Cardenal, catedràtica de Ciència Política a la UOC, el fet mateix de ser joves i el context polític i econòmic expliquen en part que la independència no es vegi com una solució als problemes que els afecten.
Com que no tenen encara molt arrelades les seves posicions respecte als diferents temes, doncs és més fàcil que el context els influeixi. Tots els problemes d'accés a l'habitatge, del cost de la vida, la independència ja no està entre les opcions ni molt menys, ni es veu com una sortida.
S'hi afegeix el context social i cultural, el descens de l'ús del català i les xarxes socials.
Bueno, el missatge independentista també, diguem-ne, és menys visible i després jo crec que també aquesta diversitat entre els joves estan permanentment utilitzant llengües diferents al català. Però ja no és només el castellà, és l'anglès i, per tant, també el tema identitari es va diluint.
I alhora, els partits i les entitats que havien atret els joves cap a la independència han perdut força.
Els tres partits que tenen més suport en la població són el PSC, Esquerra Republicana i Vox. Vol dir que dels tres només un és explícitament independentista i, a més, organitzacions, especialment l'ANC, han perdut molta capacitat de mobilització, i sobretot entre els joves.
Per contra, la franja entre 50 i 64 anys, que fins al procés s'havia mostrat més lluny de la independència, ara és la que concentra més partidaris, al voltant del 43%, i aquest percentatge s'ha mantingut estable des d'aleshores.
És una franja d'edat que s'ha socialitzat en un context determinat i que té tot una experiència de vida que ancora les seves posicions en els temes.
Ha mantingut més lleialtat de vot als partits independentistes i, a més, segurament no es veuen afectats per els problemes d'habitatge o els problemes de vulnerabilitat social o d'expectatives, que, en canvi, sí que podien tenir uns efectes negatius entre els més joves.
En conjunt, el suport a la independència està ara en nivells mínims, amb un 39% de partidaris.
Doncs hi ha un partit independentista, Aliança Catalana, que ha fet marxa enrere i finalment no anunciarà el seu candidat a l'Ajuntament de Barcelona per Sant Jordi. Sílvia Orriols ha admès que la persona que estaven a punt de presentar la setmana que ve se n'ha desdit i ara estan buscant una alternativa. Parlament, Albert Prat, bona nit.
Què tal, bona nit? Sí, el partit d'extrema dreta va prometre que per Sant Jordi es revelaria el secret més ben guardat, però una setmana vista Sílvia Orriols ha sortit a desinflar l'expectativa perquè el fitxatge per encapçalar la llista d'Aliança Barcelona s'ho ha repensat.
La persona a qui havíem confiat aquest càrrec o aquest projecte finalment doncs, se n'ha desdit i no es presentarà per Aliança. Per tant, ara mateix estem en converses amb diferents persones que podrien encapçalar aquesta llista, però tampoc volem precipitar-nos i probablement el dia 23 no hi haurà l'anunci del candidat de Barcelona, però sí d'altres ciutats importants i rellevants del país.
Orriols, això sí, ha assegurat que ja tenen lligats els caps de cartell de Tarragona, Girona i Lleida, però malgrat que també ho va prometre, avui ha deixat a l'aire que aquests tres noms s'anunciïn també la setmana que ve.
Els quatre astronautes de la missió Artemis II han fet les primeres declaracions públiques després del seu viatge històric al voltant de la Lluna. En una compareixença des del Centre Espacial Johnson de la NASA a Houston, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i el canadenc Jeremy Hansen han respost a les preguntes dels mitjans compartint com han viscut una experiència que ja es considera un abans i un després en l'exploració espacial. De nou, des dels Estats Units, des de Washington, Oriol Serra, bona nit de nou.
Hola de nou.
Com estan els astronautes una setmana després de l'amaratge?
Doncs els hem vist molt bé. Ara amb l'ànim molt alt, però ells mateixos han reconegut que encara no han acabat de despertar d'un somni fet realitat. De fet, oficialment, encara els queden algunes setmanes de rehabilitació física i mental. Els quatre astronautes han explicat que van marxar com amics i que han tornat com els millors amics. De fet, la convivència dins la càpsula Integrity ha estat excel·lent, malgrat el poc espai. Reid Wiseman, el líder de l'expedició, ha elogiat la nau espacial, la qual inclou tecnologia europea.
Com a astronautes, sempre pensem en equip, així que crec que avui hem d'agrair al món, a la NASA i als seus socis internacionals que van muntar aquesta nau increïble, que van proporcionar una estructura capaç de portar els humans al voltant de la Lluna i tornar-los sans i estalvis. Així que gràcies a totes les persones que van participar en la construcció d'aquest vehicle, perquè és una màquina magnífica.
Per cert, que entre els elogis, a banda de la seguretat, els astronautes també hi han inclòs petits detalls, com per exemple el lavabo, tot molt humà.
Doncs segur que és un dels records que s'emporten d'aquesta missió, perquè se n'ha parlat molt de l'afer del lavabo, però n'han explicat algun altre?
Han explicat diverses coses, però sobretot la bellesa que han observat al planeta Terra. De fet, han dit que si haguessin de triar una imatge, es quedarien amb una fotografia de la Terra que va fer el mateix comandant Reid Wiseman. L'astronauta canadenc Jeremy Hansen ha destacat aquesta reflexió sobre la humanitat.
Ens impacten aquestes coses que ens fan sentir petits, i la sensació que jo tenia era de fragilitat i de sentir-me petit, infinitament petit, però a la vegada amb un sentiment poderós com a éssers humans, com a grup. Petit i fràgil, però tot i així poderosos junts.
Els astronautes de la missió Artemis II han insistit molt en la intensitat emocional dels 10 dies de viatge, però sobretot en el moment en què van veure per primera vegada la cara oculta de la Lluna.
I ara com continua la cursa espacial, Oriol?
Doncs mira, ja es preparen les pròximes missions. Seran les que tornaran a posar els peus a la Lluna i qui sap si més endavant serà el torn del planeta Mart. De moment, els quatre astronautes de l'Artemis II tenen feina a tornar a tocar de peus a Terra. Per cert, entre els quatre astronautes cal destacar que hi ha una dona, Christina Koch. Ella ha descrit així la seva experiència.
Ens sentim encara més emocionats i preparats per assumir-ho com a agència.
Investiguem tots els recursos addicionals que ens caldran per fer coses que ara mateix ens semblen completament extravagants i impossibles. Però precisament el que estem fent és aconseguir coses gairebé impossibles. Acabem de demostrar que ho podem fer.
Koch, per cert, ha explicat que a l'espai s'hi dorm de meravella. Això sona molt bé. El que potser no fa tanta gràcia és la sensació que van tenir quan van entrar a l'atmosfera. L'astronauta Victor Glover ho ha comparat amb caure d'esquena al buit des d'un gratacels.
Doncs déu-n'hi-do, efectivament. Sí. Desagradable, i tant. Gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu, adéu, bona nit. Fem ara una pausa per la publicitat i d'aquesta història, que és una mica de pel·lícula. Després de la publicitat sí que parlarem de cinema, cinema de veritat. Comença el Barcelona Film Fest i hem de parlar de William Dafoe.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
Quants de milions has dit?
1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a Abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
La Carme pateix esclerosi múltiple.
El nostre testament anirà a la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, a l'Associació Catalana de Huntington, pel meu marit, i amb una protectora d'animals pel meu gos.
El pare del Jordi va morir d'Alzheimer. El seu llegat anirà a la Fundació Pasqual Maragall.
Aquell neguit, no saber què fer amb el meu pare, on podien tratar-lo, on podien cuidar-lo, no sabia què fer.
Però què passa quan una persona mor sense haver fet testament i sense hereus? Nicolás Valle, periodista i genealogista.
Darrere de tot testament havien testato i ja algun fracàs dels propòsits, de les intencions. Ningú no vol morir sol.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Més que un llegat.
Dissabte a les 10 de la nit.
Un ha de ser generós no només en la vida, també generós en la mort.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Set minuts per arribar a les 11, quatre cops nominat a l'Oscar i reconegut per pel·lícules com Platoon, La última tentación de Cristo o The Florida Project, William Dafoe és avui al Barcelona Film Fest, on ha presentat el film El Anfitrión. L'actor nord-americà ha dit que amb tota la seva trajectòria i experiència acumulada, sent que ara té més llibertat que mai per escollir els projectes en els quals vol participar. Montse Pujol.
En declaracions a 3CAT, William Dafoe ha fet una defensa aferrissada del cinema i de les seves històries que, segons diu, continuen fent pensar i emocionar el públic.
You know, films still...
Saps? El cinema encara pot fer pensar la gent. Pot emocionar-la i fer-la imaginar. Encara es pot connectar amb el públic a través del cinema. Potser ja no és tan culturalment rellevant a nivell popular com ho era abans, en aquells temps en què la gent de l'edat dels meus pares, bé, no exactament els meus pares, sinó la seva generació, anava al cinema 3 vegades per setmana. Això ja no existeix. Però, més enllà de lamentar-ho, el cinema continua sent cinema. Pot ser molt potent.
So, besides lamenting that, cinema is still cinema. It can be powerful, so...
A l'Anfitrión, dirigida per Miquel Ángel Jiménez, interpretada a més de Dafoe per Victoria Carmen Son, Emma Suárez, Carlos Cuevas i Francesc Garrido, l'actor nord-americà es posa la pell d'un empresari grec ric que celebra el 25è aniversari de la seva filla en una illa privada. Un seguit d'esdeveniments amenacen el seu imperi i els fonaments de la seva existència. Dafoe ha definit així el paper que interpreta.
I think, well, many things, but this...
Doncs moltes coses, però el tipus de persona que és, o el que representa per a mi, el tipus d'home que destrueix allò que estima per l'egoisme, per una mena d'autoengany, pel dolor. Vol controlar-ho tot i acaba ofegant-ho. Estima la seva família. Crec que hi ha un amor real cap a la seva dona i a la seva filla. També n'hi havia pel seu fill, però es veu el que sap. Destrueix perquè no sap gaudir i perquè s'hi aferra massa fort. Això ho veiem constantment a la vida, però ell n'és un exemple molt clar. I com que és un home poderós, això va més enllà de la seva família.
By not enjoying and trying to hang on too tight.
El Barcelona Film Fest ha inaugurat la seva 10a edició amb la projecció de la producció catalana Viatge al País dels Blancs, que narra l'experiència real d'un immigrant ganès a Barcelona. És una cinta del director Dani Sancho amb els actors Ousmane Umar, Emma Vilarasau i Jordi Bosch.
Bani Barcelona! Som els Amics de les Arts! Sou els Amics de les Arts!
Els Amics de les Arts celebren 20 anys dalt dels escenaris al Palau de la Música dins del Festival Guitar Bcn. Davant d'un públic entregadíssim, han repassat les cançons més aclamades a Barcelona, Marc Ruiz.
Els Amics de les Arts han confessat que amb el concert de celebració que van fer al poble espanyol no n'hi va haver prou. I la fam de cançons del públic així ho certifica. Ja des del primer instant cantaven totes i cadascuna de les lletres, perquè bona part del seu èxit ve d'aquí. Les lletres dels Amics de les Arts connecten amb el seu públic, parlen del seu dia a dia, dels dubtes, dels xàfecs de la vida, però també de les petites coses que fan que valgui la pena. Amb un punt d'humor, d'enriure-se'n d'un mateix mentre diuen una gran veritat. I és que aquesta nit només hi ha hagut èxits a l'escenari del Palau de la Música. El seu gran hit, Les coses, La nit sembla que serà nostra, o Si tant Mercè Rodoreda refermen una arrencada potent, llencen el braç cap al públic per passar-los el protagonisme i des de les butaques responen que tornar sempre és la millor part de l'aventura, el matrimoni Arnolfini, per exemple. I el que ve després entra dins de la màgia de les petites coses que s'escola a les lletres de les seves cançons. Baixen a la platea per cantar Punto Shakespeare i entra al cor New Generation Choir de Girona amb espelmes a la mà. Es van situant al voltant de la platea i abracen el públic amb la veu. Un gest senzill, però prou càlid per posar la pell de gallina. Medleys, jocs amb el públic per encabir el màxim de cançons possibles, homenatges a Batiato i Llach i una recta final que ha fet aixecar tothom. L'home que treballa fent de gos, 4-3-3, Louisiana o Els Camps de Cotó, cantada pel New Generation Choir amb una versió que ha emocionat el públic, que omplia el palau, l'imprescindible Jean-Luc, i un final de festa em semblava que fossis tu, una nit de melodies amables, intensitat emocional i molt bon rotllo.
Don't say that I should know better. No shame, messed up, broken mirror. Don't know why I'm drawn to fear. Walking downtown, smiling stranger.
De moment això sona bé, a veure si sona també bé la previsió del temps per demà. Això ja dependrà dels gustos de cadascú. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel. Doncs mira, és una cançó que es diu Repeat, de Grace Vanderland, i per tant el que passarà demà és que repetirem una mica el que està passant aquests dies. Avui hem tornat a arribar als 28 graus a Tortosa o a la Jonquera, moltes màximes que han arribat als 24-25 graus, fins i tot en algun sector del Pirineu o Prepirineu, i aquesta serà la tendència. Demà tornarem a tenir un matí de sol, tot i que es poden formar algunes boires arran de mar cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, bandes de núvols prims i a la tarda hi pot haver alguna nuvolada. Podria, fiquem en condicional, deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu Oriental, però si ho acaba fent seria molt poqueta cosa. I el que sí que repetirem són aquestes temperatures màximes que amb certa facilitat demà ja arribaran als 24-25 graus i les més altes 28-29. A veure si algun valor... Potser no arriba demà encara als 30, sí que ho farà el cap de setmana, però s'hi pot acostar força. Per tant, aquest augment que cada dia anem augmentant una miqueta la temperatura.
Doncs sí, ens anem encarant cap a l'estiu, eh? De mica en mica. Gràcies, Gemma.
No, encara.
Bueno, queda, però...
Queda una miqueta.
Els 30 ja els vam arribar a tocar, eh?
Sí, ja els vam arribar. Ja hi vam arribar.
Sí, per això, encara tenim marge. Gràcies. Sí. Bona nit.
Bona nit.